Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat invertirà 18.500 milions d'euros entre 2025 i 2030. 13.700 seran inversió directa dels pressupostos i prop de 5.000 a través de crèdits perquè Catalunya pugui liderar l'economia espanyola i ser una regió puntera d'Europa en 10 anys, o si pot ser en 5. Ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí en una conferència on ha presentat el Pla Catalunya Lidera, que s'aprovarà dimarts vinent.
Estem en condicions d'impulsar la mobilització de recursos públics de la Generalitat més ambiciosa d'ençà de l'any 2010. 18.500 milions d'euros d'inversió de la Generalitat en 5 anys, del 2025 al 2030, en els sectors estratègics que els he mencionat. Infraestructures, modernització productiva, coneixement i innovació, bon govern i escalar igualtat d'oportunitats.
El pla inclou 200 actuacions, 20 d'elles prioritàries. Junts per Catalunya ja ha respost. Aquesta conferència considera que Salvador Illa ha fet una visió poc realista del que està passant al país. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha preguntat al president com ho farà possible sense pressupostos.
Preguntem com farà possible aquests 18.000 milions d'euros que ha anunciat ara en aquesta conferència. Com ell podrà liderar aquest projecte que ha anunciat sense pressupostos i sense tenir els acords possibles per tirar endavant. Al llarg de tota la conferència, el president Illa ha obviat, per exemple, el dèficit fiscal, ha obviat el malestar que hi ha per les infraestructures, els problemes que hi ha amb Renfe, i, per tant, no ha fet una visió realista del que està passant al país.
Encara parlant de Junts, ha obert una investigació interna arran d'una denúncia per assetjament sexual i psicològic contra Toni Comín. En un comunicat, Junts assegura que la Comissió de Garanties del partit està analitzant si estableix mesures cautelars davant la denúncia que ha presentat un excol·laborador de l'eurodiputat. La formació també apunta que va posar en marxa els mecanismes d'investigació interna quan va tenir la notícia de la denúncia i que es prendran les mesures que pertoquin quan acabi la investigació. Comín va anar piulada X ha negat cap acte d'assetjament i assegura que s'han tergiversat bromes o comentaris més o menys oportuns dins d'una relació de confiança. Sense deixar el tema, una dona de Badalona ha denunciat públicament que va ser víctima d'assetjament sexual per part de l'exregidor de Guanyem Badalona, Toni Flores. La dona ha respost a una piulada de la líder del partit, Olor Sabater, on justament lamentava que se silenciessin casos d'assetjament. La víctima lamenta que Guanyem no va fer res, tot i que ella havia explicat a la mateixa Sabater i altres dones del partit el que ella creia que creia ella que eren de la seva confiança.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 31 de gener, tanquem el primer mes de l'any. I volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, situació molt tranquil·la la que estem tenint a gran part de Catalunya i, de fet, així continuarà el que queda d'aquest divendres. Núvols escassos i només alguns que van pentinant-se pel vent a les comarques de Girona i d'altres que es formen cap a la Catalunya central. De fet, aquest matí teníem boira en aquella banda i en alguns indrets de l'Anoia, del Bages, del Berguedà, del Solsonès i de la Segarra encara quedarà una mala visibilitat i un ambient molt fresquet al llarg d'aquesta tarda. A la resta del país l'ambient s'acabarà espavilant, però amb temperatura que tampoc s'enfilarà gaire, cap als 14-15 graus arran de mar. També a la costa hi haurà encara tràngol. Pel que fa demà, molts més núvols, sobretot al matí, amb algunes pluges disperses, que seran nevada per damunt dels 500 o 600 metres, sobretot a la Catalunya central i les comarques de Lleida. Ja durant la tarda de dissabte, moltes més clarianes del tot dominants que seran paleses el diumenge, només amb alguns núvols a la Catalunya central. Nits que es faran força fredes. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de l'experiència d'uns quants catalans, alguns vallesans, a l'Arving Ice Festival, que es fa a la Xina. Parlarem amb l'Albert Marcet, que és un dels participants. I acabarem la primera hora amb la tertúlia de joves del mes de gener per analitzar les relacions familiars. A partir de les 5 coneixerem la pretenca Montse Pal, responsable de comunicació de la Fundació CRAM, i sabrem que ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La pastisseria terrassenca La Xicra ha tornat a ser reconeguda com una de les 50 millors de Catalunya. El reconeixement l'atorga la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicent dels Horts. Aquesta pastisseria del barri de Sant Pere ja va figurar en aquest top 50 els anys 2024 i també el 2023. És el tercer any consecutiu amb aquest reconeixement que els anima a continuar treballant en productes de qualitat i mentalitat innovadora. La Xicra va rebre l'any passat el Premi Fava d'Or al dolç singular pel seu cardinal, un postre molt popular a Terrassa i a l'illa de Mallorca a base de merenga, nata i xocolata calenta. Per optar als premis de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts no cal presentar-s'hi. És un jurat format per 8 membres que, sense identificar-se, van recorrent les pastisseries de Catalunya i degustant els seus productes.
Gràcies, Sergi. Anem a la CUP, capital del Vallès Occidental, Sabadell. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda. A Sabadell avui és notícia l'anunci que Gemma Caigüinkel serà la nova directora general de l'Hospital de Sabadell. El Tauli ho ha comunicat oficialment aquest matí, tot i que ahir a la tarda la notícia va començar a córrer després que la Corporació Sanitària ho anunciés al comitè d'empresa i a part de la plantilla. Caigüinkel substituirà Aranat, que va deixar el seu càrrec just ara fa un mes, el 31 de desembre de 2024. La nova directora general començarà a exercir el seu càrrec a partir de l'1 de març, un període que li ha de servir per poder-se desvincular de la institució on està treballant ara mateix, el Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, d'on n'és la gerent. Caigüinkel va estudiar medicina a la UAB i és llicenciada en cirurgia i metgessa especialista en cirurgia general i digestiva. A més, és experta en gestió sanitària i, de fet, dirigeix un màster en aquesta matèria que imparteix l'autònoma. Abans del Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, havia estat la directora del CAT Salut Postpandèmia del 2021 al 2022. Durant la Covid-19 era la gerent de l'Hospital de Santa Creu i Santa Pau i abans havia estat la directora assistencial del mateix centre durant més d'una dècada.
Gràcies, Mireia. Anem ara fins a Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La 25a edició del Festival Internacional de Màgia Memorial Li Chang concedirà la seva menció honorífica a Enric Mago, el seu director artístic. La presentació del certamen s'ha fet aquest migdia al Teatre Zorrilla en una roda de premsa. En aquesta 25a edició del Memorial, la dansa, la música i l'espiritualisme s'uniran per oferir uns espectacles de màgia més innovadors. Escoltem a l'Enric Mago.
Entenc que aquest premi és el resultat, doncs, de dues trajectòries, no? Una com a 45 anys de professió i l'altre com a 25 anys de director del festival. En tots dos casos, vull expressar el meu sincer agraïment a totes les persones que, amb el seu suport i afecte, m'han ajudat a arribar fins aquí. Els meus primers mestres, que van ser l'Antoni Arbós, el Víctor Martí, Màgicus i el gran Li Chang, que em van ensenyar a somiar i a lluitar pels meus somnis.
També s'ha fet un reconeixement a la filla de Li Chang, Montserrat Forns Mitjans, agraint el llegat del mag Joan Forns i Jornada. El memorial una vegada més remarca el seu compromís social, així que pel 25è aniversari col·laborarà amb l'ONCE oferint un espectacle de màgia a Cegues. Per la seva banda, l'ONCE donarà difusió al memorial a través de 5 milions i mig de cupons repartits arreu de tot l'estat. Des del govern local celebren la continuïtat de l'esdeveniment que posiciona Badalona com un referent internacional de màgia.
Gràcies, Santiago. Anem ara fins al Prat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha decretat avui divendres dia de dol oficial per la mort del director, productor i exhibidor Fermí Marimon. Per això, durant la jornada d'avui, les banderes onejaran a mig pal a memòria del cineasta al qui la Comissió Nomenclàtor estudia dedicar-li un carrer a municipi. Una sessió que també ha recordat l'exregidora d'Iniciativa per Catalunya Verds entre el 2007 i el 2009, Maria José González, que ha mort també aquest dimecres. Escoltem l'alcaldessa Alba Bou.
Fermí representa una ànima d'alguna cosa que és una institució a la nostra ciutat i que, per tant, crec que hauríem de fer-li des d'aquí aquest reconeixement per intentar que aquesta memòria col·lectiva que representem perduri.
El primer plenari de Bou com a alcaldessa també ha donat compte de la renúncia de l'exbatlle Lluís Mijoler Martínez a l'acte de regidor i canvis en el cartipàs municipal, el nomenament de Rafael Duarte Molina com a tinent d'alcaldia d'Urbanisme i Habitatge, així com David Vicioso Adrià com a portaveu del grup municipal de la Part en Comú, en tots els casos en substitució de Bou.
Gràcies, Lluís. I abans de marxar, un repàs de l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Sant Cugat ha acollit durant 6 mesos el programa europeu Cris Cross, finançat per la Comissió Europea. Es tracta d'un projecte pilot que també s'ha implementat a Porto, Dublín, Luxemburg i Milà. Des del maig fins a l'octubre, cada divendres s'ha instal·lat una carpa a Can Solà, punt àlgid de l'oci nocturn a la ciutat, per informar i assessorar la joventut sobre els riscos de les addiccions i de la violència masclista. Així, s'han dut a terme actuacions com la prova de l'alcoholímetre, entrega de preservatius i conscienciació sobre el consum de drogues. La Festa Major ha estat un dels altres moments claus del projecte coordinat pel grup Associació Benestar i Desenvolupament. Amb una durada de 2 anys, el programa europeu Cris Cross, que finalitzarà el febrer de 2025, té per objectiu conscienciar i prevenir les conductes de violència masclista i LGTBI-fòbia vinculades a la violència sexual i al consum de substàncies en espai d'oci nocturn. En aquest sentit, el coordinador del programa, Jordi Navarro, ha explicat que parlar les coses al moment és un dels punts forts que hem aconseguit amb el Cris Cross. Així mateix, Navarro ha valorat molt positivament el fet de ser davant dels locals d'oci nocturn cada divendres, assegurant que els ha permès crear un vincle amb els joves. En aquesta línia, els coordinadors del projecte han detallat que han assessorat una mitjana de 200 joves cada nit. La regidora de Salut, per la seva part, Núria Fernández, ha fet balanç del projecte en una trobada que ha tingut lloc aquest dijous al casal de Torreblanca. En aquesta, s'ha posat de manifest la necessitat de fer una acció coordinada entre els locals d'oci nocturn i l'Ajuntament. Les dades recollides durant aquests mesos es traslladaran a la Universitat de Sevilla per fer una avaluació de les intervencions fetes i un diagnòstic de la situació actual.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Terrassencs, un sabadellenc i una barcelonina, i no volem fer cap acudit, van estar seleccionats per participar a un dels concursos d'escultures de neu més importants del món, l'Harbin Ice Festival, que es fa a la Xina. Per saber una mica més sobre aquesta experiència, avui parlem amb un dels participants, el terrassenc Albert Marcet. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També ens acompanya el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda. Sergi, bona tarda. No, doncs de seguida que puguem tenir aquesta comunicació amb el company, el saludarem, però d'entrada avancem i comencem aquesta conversa amb l'Albert per saber com va anar tot plegat. D'entrada, Albert, és interessant saber com us van seleccionar precisament per aquest festival que es fa tan lluny de casa.
Bueno, sí, home, interessant ho és perquè no et passa tots els dies. Perquè et seleccionin vam haver de presentar un projecte, però és que abans t'han de convidar. I ens van convidar perquè el Mateu, un altre dels integrants, ell hi havia participat feia 10 anys. I bueno, de tenir el contacte, van parlar amb ell, i vam presentar el projecte tots plegats i ens van seleccionar, que és la primera de les grans sorpreses que ens vam endur.
Val. O sigui que de no haver tingut aquest contacte, segurament això hauria estat complicadíssim, no?
Bueno, és que tenir, conèixer, que et coneguin, perquè t'avisin ja és complicat, sí, sense el Mateu això hauria estat molt difícil.
Us esperàveu?
Esperàvem que en qualsevol dels múltiples passos que s'han de fer per aplicar ens diguessin que, bueno, gràcies per participar i que adéu-siau.
Clar, sí. Bé, doncs, espera, que em sembla que ja podem saludar el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, ara sí.
Vinga, ja hem fet màgia. Ara ja hi som tots. Ja estem en conversa amb l'Albert, que ens estava explicant...
Sí, ho sentia.
Sí, ho senties, no? Sí. El que també ens agradaria saber, Albert, és com funciona aquest festival. O sigui, ja ens has explicat com podeu accedir a participar, però quan ja sabeu que aneu a participar, com segueix tota aquesta història?
Bueno, doncs llavors t'has d'afanyar molt a aconseguir bitllets per anar cap allà, perquè ens van avisar el 9 de desembre per marxar el 3 de gener. I has d'aconseguir bitllets. Per sort, aquest any no calia avisat per anar a la Xina, perquè si no, no hi haguéssim pogut anar segur, no ens hagués donat temps. I llavors... fer-te les eines, perquè eines no n'hi ha, no les pots comprar, te les has de fer, buscar roba per menys 30 graus, vull dir, vam tenir un mes entretingut. Oi, les tant. Vacances de Nadal no vam estar gens pendents del pessebre.
I escolta'm una cosa, quines eines us havíeu de fer?
Doncs, mira, necessites eines per
esculpir el gel?
Bueno, nosaltres... vam anar al concurs es fan dos concursos, el de gel i el de neu. I nosaltres vam participar en el de neu, només.
Ah, val.
La neu no es talla així com clar. Aquí, eh? No és fer un ninot de neu, et donen un bloc de neu molt dura, és compactada, sí. És una neu que dorm a menys 30 graus, i és dura, no és gel, però és molt dura, i necessites unes eines que et permetin trencar això, que són com unes mini pales de ferro que ens vam haver d'anar a fer a Sant Manat, a una forgeria que hi ha a Sant Manat, perquè no les vas a comprar en el Leroy Merlin, així t'ho dic.
Sí, molt bé. Ens hem entès.
A més, són eines que has de poder portar d'aquí cap allà. Vam omplir les bosses de papers dient que anàvem cap al concurs, perquè aquestes eines, portant-les al cotxe, ja no et deixarien pujar. I a l'avió molt menys. Llavors s'has d'explicar moltes coses, coses.
Vinga, Sergi.
No, jo li volia preguntar com funciona aquest festival, no? Ja ens has dit, Albert, que hi ha el de gel i el de neu. Com funciona? Què heu de fer? Si hi ha quines normes, si heu de fer una figura més gran, més petita, com va això?
Sí. Mira, et donen un bloc de neu que fa 3 metres per 3 metres per 4 d'alçada. I et donen 3 dies i mig per treballar-hi. I amb aquests 3 dies i mig... I no pots treure més d'una quarta part del seu volum de neu. És a dir, el volum que ha de quedar són 3 quartes parts de tota la neu que et donen. Llavors, a partir d'aquí vas rascant, moltes hores al dia, unes 10 hores al dia de treballar, menys 20 graus que fa durant el dia, menys 30 per la nit, i anar fent.
No? Dius anar fent com si... Déu-n'hi-do, no?
Com si fos bufar i fer ampolles. Sí. Sí,
bueno, sí. No, nosaltres, l'Anna i jo, ja havíem participat 2 anys abans amb el concurs que feien que fan a Andorra, que és un bloc que és més o menys la meitat del que us he dit, i ja més o menys sabíem de què anava. El Mateu hi havia anat, això feia 10 anys, amb un altre equip que vam coincidir-hi també, de catalans a Harbin, del Lluís Vilalta, i ell ja coneixia una miqueta les dimensions. Nosaltres no, i el Jordi, que és el noi de Sabadell, ell no havia ni tocat la neu, mai. I bueno, trobes en allà i alguna cosa has de fer, vull dir... Allà algú vam fer, sí.
I la temàtica de la figura és bé, la decidiu vosaltres o és ja bé determinada?
Sí, altres concursos d'escultura de neu tenen una temàtica determinada, però aquí és oberta. Has de presentar projecte, que és el que vam presentar al novembre, i en aquí el Mateu va triar molt bé una peça que era un cranc ermità, que ja venia molt ben triada perquè la forma jugués a favor nostre, sabent que nosaltres no érem experts escultors amb neu, ni amb pedra, ni amb res. Però era una peça que ens permetia brillar amb les nostres capacitats. Uh-huh. Vull dir, el projecte ja ens el vam fer anar bé.
Uh-huh. No, però llavors què teniu allà? Com una mena d'exemple, una foto, una petita escultura? Com...
Bueno, clar, quan vam fer el projecte, nosaltres ens el vam preparar des d'aquí. Teníem esbossos fets de llapis, teníem un model en 3D que ens vam fer i ens vam imprimir. Després vam practicar com seria tota la feina d'anar traient neu. Ho vam practicar amb uns blocs de Por Expand que teníem. No, teníem, anàvem preparadíssims a nivell mental cap allà, amb tot molt, molt al cap. Bàsicament perquè és que allà tens tant de feina a sobreviure que no estàs pendent de la feina artística. I l'has de fer aquí on érem, a casa, per tenir-la clara.
Uh-huh. El fred, abans parlaves del fred, de les temperatures, és el pitjor enemic o hi ha algun altre hàndicap que et perjudica o que no t'ajuda?
Home, a veure, el fred s'ajunten dos enemics i es barallen entre ells. Un és el fred i l'altre és la feinada que tens física. Llavors, bastant atabalat, clavant cops en el bloc de neu... Que no tens temps de passar fred. És a dir, fins que no deixes de treballar no comences a sentir el fred de veritat. Però quan arribàvem tots a l'hotel al final del dia estàvem baldats al doble. És a dir, no tenies ja temps de dir hola, perquè estàvem rebentats pel fred i per la feinada. Eren 10 hores de picar. I és una feina que encara que aquí estiguis en forma... que no fas mai. Vull dir, piques cap a dalt, piques cap a baix, aquí estàs acostumat a anar a fer una volta per la muntanya. És l'exercici que teníem fet nosaltres. I allà vam flipar.
Em sembla que, si no m'equivoco, Albert, hi havia 26 equips en total,
si no m'equivoco.
I a vosaltres us van donar el Premi Especial de l'Organització pel Palanginy. Què vol dir això? Què us van premiar?
A veure, són 26 equips d'escultors molt bons i de gent que està acostumada a treballar amb aquestes mines i amb aquests materials. Pensa que eren xinesos d'allà, hi havia russos que estan una miqueta més amunt, hi havia mongols que són d'allà al costat, és a dir, tot de gent que té aquests blocs de neu els tenen des del novembre al pati de casa. Llavors, tota aquesta gent ja tenen com una temàtica i una manera de treballar que nosaltres no. Nosaltres pensem que els quatre que vam anar som dissenyadors gràfics de treballar amb l'ordinador. Llavors, el fet de que nosaltres plantegéssim la mena de figura que vam plantejar que ens permetia treballar bé amb les nostres eines va fer que sortís una peça diferent, i no per diferent, pitjor que la de l'altra gent. Però sí, diferent. I estava molt enfocada a enamorar la vista, aquesta peça. I això ens ho van premiar. Ens van premiar que era una peça molt resultona, per les nostres capacitats. No és un premi menor, el fet de ser un premi especial està a l'alçada del premi que donaven a la millor tècnica i a la millor creativitat. Vull dir, el premi especial és un premi que et donen perquè, perquè t'han de donar un premi però no saben on ficar-te.
Albert, sí, una curiositat. El premi és un reconeixement únicament o hi ha una gratificació en metàl·lic?
No, hi ha una gratificació en metàl·lic i vull dir que no, és un premi maco, no és un premi per haver-hi anat de tan lluny.
Clar, perquè si a sobre que t'has de pagar les eines, el viatge, l'estada, i t'ho has de pagar tot, et surt la broma...
Sí, a veure, el fet de participar en el concurs ja cobreix una part del bitllet d'avió. Una part petitona, però la cobreix. L'estada te la paga l'organització i els àpats també, vull dir, allà no vam gastar res. Però, bueno, clar, aconseguir un bitllet des d'aquí cap allà, pues, ja són uns diners.
Sí, sí.
Que ni el premi ni l'organització, al final, no et paguen tot el viatge, però no et fas càrrec de tot. Nosaltres, al final, posaríem la meitat del passatge i prou. Però l'estada allà no vam pagar res.
Entesos.
Mm-hmm. Sí, sí. Només això ja és un premi.
Sí, sí, en aquest sentit, sí.
Escolta, Albert, parlaves de la resta, bueno, d'aquest premi especial i de la resta de participants que van fer. Quin tipus d'escultura? Què s'acostuma a fer? Que són més aviat figures humanes o que són edificis? Què acostumen a fer?
La gent que hi ha allà, em consta que d'altres concursos que, per exemple, es fan als Estats Units, hi ha altres temàtiques, però la gent que hi va normalment en aquest concurs de Harbin o en els russos, és gent que ve de l'escola d'art, que l'escola d'art en allà estan 9 anys fent figuratiu, perquè aquesta gent treballa molt al figuratiu. Llavors aquesta gent et fan cossos humans, et fan cares, et fan cavalls, et fan el que els hi doni la gana, el primer dia ja ho tenen fet. Nosaltres havíem tret un metro cúbic de neu i aquesta gent ja podies veure que allà hi havia un cavall, que en l'altre lloc hi havia una cabra, que en l'altre hi havia una balena, que... Aquesta gent treballa en el figuratiu i ho fan superbé, superbé. Per ells això és mantega. I això el primer dia. Nosaltres no teníem res fet encara i els altres ja podien haver marxat si volien.
I això no es posava nerviosos o no?
Home, nosaltres érem conscients de les nostres habilitats i sabíem que patiríem. I quan vas així, mentalment, anàvem molt preparats. I el Mateu, insisteixo, que és el que hi havia llevat feia 10 anys, té el cap molt fred i ens va cuidar molt perquè ningú perdés el cap.
I fora del que és el festival, no sé com, si veu tenir molt temps de gaudir de la ciutat, bueno, d'allà, no sé si, com va ser l'experiència a Xina, no sé si havies estat.
Nosaltres vam arribar un dia i mig abans que comencés i vam poder anar a veure la ciutat aquesta de Harbin. La ciutat de Harbin té 10 milions d'habitants, que vull dir, per ells és com Terrassa, però amb 10 milions d'habitants... I vam poder anar-hi a fer una volta. Tampoc estàs gaire estona pel carrer, perquè estàs, insisteixo, a menys 20 graus quan s'està bé. Però vas a fer una volta, vas a veure, fas menjar local i mires de parlar amb algú que no te'n surts. Tampoc l'organització, de fet, et posa un intèrpret, perquè allà parlen xinès i el que en sap molt parla rus, perquè estan tocant a Sibèria, però l'anglès el parlen molta gent, per ser 10 milions d'habitants, però perquè te'n toqui algun, molta sort. Llavors l'organització...
Per això ja te'l donen, no? Ja te l'ofereixen.
Bueno, clar, posen un intèrpret perquè no et fotis amb lius. De fet, l'Anna es va posar malalta el segon dia i va haver d'anar a l'hospital. Si no vas amb l'intèrpret a l'hospital... Jo ja no sé ni si arribes ni si en surts un cop arribat. Vull dir, sort que va tenir l'intèrpret. també l'intèrpret s'encarrega de que no facis disbarats, perquè allà els disbarats es paguen caríssims.
Sí, sí. Albert, en resum, sí. Una experiència per repetir?
Home, sí, ara encara ens estem... Fa 20 dies que vam tornar i encara ens estem refent, eh? Vull dir... però sí, home, l'experiència ha estat boníssima. No sabem si repetiríem a Harbin o provaríem potser un dels Estats Units o del Canadà, però ostres, sí. Sí, sí, és una experiència per repetir, si es pot, sí.
Molt bé, doncs avui l'ha compartit aquest terrassenc l'Albert Marceta amb nosaltres al Connectats. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Gràcies, Sergi. Sí, fins després.
Després en parlem de cinema.
Sí, senyor.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda. Temps ara per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes. Avui la tertúlia de joves, coincidint, com sempre, amb l'últim divendres de mes. Aquest espai que avui el compartirem amb el Joan Muñoz, que és el nostre productor. Joan, periodista i productor, què tal? Com estàs?
Què tal? Bona tarda, Carme, molt bé.
I anem ara a Badalona. Allà ens espera l'Anna Clarà, que és periodista de Ràdio Ciutat de Badalona. Anna, bona tarda.
Hola, Carme.
Què tal?
Molt bé.
Sí? Disposada a sí. Compartir experiències?
Encantadíssima.
Molt bé. I estem a l'espera de poder saludar la Clàudia Sant Feliu, que l'esperem al Prat. De seguida que tinguem notícies, també la saludarem. Les societats estan en constant evolució i transformació. Els joves podem considerar que són el motor d'aquests canvis. I en l'àmbit familiar ho articularan segons els seus models de convivència i relació familiar. Precisament de relacions familiars en parlem avui. Amb vosaltres dos, amb l'Anna i el Joan, jo començaria per preguntar-vos quina importància li doneu a la família en les vostres vides. Vinga, Anna, vols començar tu?
Sí, perfecte.
Vinga.
Doncs mira, jo crec que, bueno, des del meu punt de vista, la família és com un dels pilars fonamentals. Perquè bàsicament, bueno, jo penso en els meus pares i sempre que tinc algun problema, doncs els hi comunico amb ells, em donen el seu punt de vista. Per tant, jo crec que abans que els amics, abans que qualsevol altra cosa, doncs els pares, en aquest cas, doncs són molt importants a la meva vida.
Mm. Sí, jo estic bastant d'acord. Penso sobretot en el nucli petit, en el que seria la família de casa, perquè sí, és veritat que després, si vas estirant una mica més, cosins, tiets, en alguns casos els avis sí que són bastant més propers, potser sí que no tenen tanta importància com, per exemple, pot ser un amic o al final companys de feina que te'ls trobes cada dia, però la família, el nucli petit, sí que és, bueno, de fet, per mi és el pilar més gran de la meva vida.
El que passa és que hi ha nuclis i nuclis. Hi ha nuclis que són molt petits, hi ha nuclis que són bastant més amplis. Anem al punt de partida, que seria doncs, saber exactament quina és la vostra família actual, no? Vinga.
Començo jo?
Vinga, tu mateix.
La meva família actual, com a... Bé, visc amb ma mare, tinc pare, per sort tinc pare, tinc mare, tinc germana petita, tinc avis, tinc tiets, tinc de tot, només he perdut fa poc el meu avi, però tinc la sort de mantenir tot el que seria l'estructura normal de tiets i cosins, però la meva relació amb el meu pare i ma mare, tot i que estiguin separats i potser ara fa uns 5 anys que canvia una mica la dinàmica del que és relacionar-se amb tots dos, potser quan estaven...
La convivència...
No tant, la convivència no? Ha millorat, de fet, ha millorat sobretot amb el meu pare, amb ma mare segueix sent molt bona, igual que sempre, però sí que és veritat que les dinàmiques canvien una mica pel que fa, doncs, quan estan tots dos junts a casa, potser expliques una cosa només a un sabent que això compta com pels dos, vull dir, s'ho explicaran, ho comentaran, però una vegada els teus pares fan vides separades, doncs has de repetir una mica aquest discurs, has de cuidar ben bé què dius, què expliques, perquè cap dels dos se senti com desplaçat, com que no està formant part de la teva vida, i després està la part de la germana, que al final sí que viu amb tu, però aquí sí que cadascú
fa la seva.
Té la relació que té amb els seus germans. Si tens una, si tens diversos, crec que és com diferent.
És una situació d'equilibris, no? Sí. Veig?
Sí.
Sí. I en el teu cas, Anna?
Doncs mira, jo visc a casa dels meus pares, també, amb el meu pare, la meva mare. Tinc un germà que és 3 anys més petit que jo, però la convivència ara és molt millor que quan érem més petits. Abans, clar, ens portem 3 anys de diferència, per tant, quan érem petits quasi ens matàvem. Però ara que ja els dos som més grans, doncs ja hem après com a conviure millor. I, ostres, el Joan ha dit que encara conserva els 4 avis, bueno, els 3 avis, crec que has dit, i jo, bàsicament, tota la meva vida he crescut amb l'única àvia que em queda, perquè els meus avis, per part del meu pare, doncs, van morir molt joves, i per part de ma mare, el meu avi també. Per tant, és com que jo sempre he crescut amb la meva àvia, que m'ha cuidat, i li tinc moltíssim carinyo. I la veritat que trobo faltar això de vegades parlo amb els meus amics i em diuen, no sé, és que encara conservo els 4 avis. I dic, uah, quina enveja, perquè amb els avis, doncs, no sé, pots conviure amb moltíssimes coses i em fa pena pensar, no?, que només em queda una àvia.
Fa anys enrere, generacions com la meva, hem pogut compartir convivència precisament amb els avis a casa. Ara això ja no és tan habitual, ja no és tan normal, els nuclis s'han reduït bastant més. No sé si és el teu cas, Anna, tu has pogut compartir, conviure amb l'àvia?
Doncs mira, quan era petita i quan el meu avi encara vivia, sí que és veritat que doncs, em venien sempre a buscar... Clar, tot això perquè m'ho explica la meva mare, tampoc ho recordo perquè era molt, molt petita. Però sí que em portaven doncs, a casa seva o anàvem al parc i sí que feien bastanta vida a casa d'ells. Ara que ja he crescut i tal, doncs sí que és veritat que cada dia, mai fallo, vaig a dinar a casa seva amb el meu germà, perquè també doncs, ens fa un favor, no?, a l'hora de cuinar i ens soluciona bastant la vida, però també és per fer-li companyia. Llavors, cada dia la veiem, que trobo que és un punt super a favor.
Uh-huh. I tu, quan tenies els avis?
Jo, en el meu cas, he tingut la sort de que durant la infantesa sempre han estat superpresents, tots dos nuclis, tant els de mare com els de pare. Si no em venia a buscar un el dilluns, l'altre em venia a buscar el dimarts... menjàvem a casa seva, sí que és veritat que amb el pas del temps crec que també, per sort, els meus avis tenen com una vida fora del que són els seus nets, vull dir, no tenen com aquest apego, aquest... Ostres, s'han fet grans i m'han abandonat. No, de fet, tenen bastanta més relació amb els seus fills, amb els meus pares o amb els meus tiets, que amb nosaltres. Sí que és veritat que fins fa poc seguíem anant a dinar, ara després de que la meva àvia li va donar un ictus, bueno, coses que passen, ella doncs està més impossibilitada a l'hora de cuinar, també no segueix el ritme de les converses, doncs és veritat que el contacte és menys freqüent. La meva relació amb els meus avis és espectacular. Quan estic amb ells intento que s'enterin de tot el que faig, fer-los com un resum del que ha passat en el darrer mes i sobretot que sentin una mica la meva escalfor, una mica del que és el Joan de cada dia que no poden veure, que ho sentin doncs, els dos dies que potser ens veiem al mes. Però sí que és veritat que jo no sento la necessitat, com potser sí que sent l'Anna, al final la seva relació serà molt més personal amb ser àvia, de veure els meus avis amb molta freqüència perquè sento que ja formen part de una esfera més allunyada del que és el meu dia a dia.
Però ara que vosaltres ja sou adults, s'ha revertit, diríem, aquesta relació? O sigui, abans els avis es preocupaven i se'n feien càrrec dels nets, de vosaltres, quan éreu petits. Us preocupeu? Us feu una mica càrrec dels avis, ara que són més grans i vosaltres ja sou adults, Anna?
En el meu cas no, perquè la meva àvia, mira, ara al febrer complirà 85 anys i la veritat que és superindependent, o sigui, si és, a nivell el cap el té superbé, no pateix cap malaltia, l'únic, bueno, al final, doncs, el tema ossos sí que és veritat que està com cansada ja i li costa molt més fer les coses, però és super independent. De fet, va a la piscina dos cops a la setmana, queda amb les seves amigues, per tant, no tinc aquesta necessitat de l'haig de cuidar. Sí que a vegades, jo què sé, doncs, un cop a la setmana doncs, ha d'anar a fer la compra, doncs sí que li dic, ostres, ja, llavors que ja t'ajudi a anar al Mercadona a comprar? I em diu que sí. Però vull dir que no és aquesta dependència de que ella necessiti algú per fer les seves rutines habituals.
Clar, això és una sort, eh?
Això és una sort.
Sí, la veritat que sí.
Els meus avis són molt joves i això físic, o sigui, no tenen cap problema. De fet, me àvia, la que viu sola ara, perquè el meu avi va morir, té 76 anys, potser, crec que té 76, fa la seva vida fàcilment, vull dir, no ens necessita per res. Sí que és veritat que si necessites qualsevol cosa, la primera escala de necessitat no som els nets, segueixen sent els seus fills, vull dir, encara estan suficientment presents, té 4 en un cas i 3 en l'altre, vull dir, fan aquest càrrec. La meva àvia, que ara bueno, doncs està una mica més malalta, la cuida el meu avi, i quan no pot el meu avi, la cuiden els seus fills. Jo, el que particularment m'encarrego és d'entretenir. Durant molt de temps ells s'han encarregat de fer temps amb nosaltres. Jo, quan estic amb ells, intento que no hagin de pensar moltíssim, fer jo les propostes de conversa, no esperar que ells vulguin saber, sinó ser més proactiu a l'hora d'explicar coses i que se sentin una mica part de la meva vida, tot i que cada cop la formin menys.
De quina manera han influït aquestes relacions amb els avis, per exemple, en la construcció de vosaltres com a persona? Anna.
Ostres, doncs és una bona pregunta. La veritat que no m'ho he plantejat mai, però ara que m'hi fas pensar, jo crec que al final, clar, el passar de petita dies i dies amb els meus avis, la veritat que tenen un caràcter superbo. El meu avi, clar, va morir quan jo tenia 5 anys, per tant, tampoc el recordo molt, però la meva mare, com que sempre ho gravava tot, clar, de vegades doncs, em poso a mirar vídeos a casa perquè m'encanta molt rememorar moments com aquests, i, ostres, doncs, la calidesa que em transmeten, i en aquest cas, doncs, que la meva àvia també em transmet avui dia, doncs, possiblement sí que m'ha ajudat com a ser millor persona o a no enfadar-me tant amb les coses, o a preocupar-me menys, de donar-li menys importància a coses que potser jo li dono molta importància, no sé, a coses com aquestes.
Jo que hagi adaptat directament dels meus avis, per exemple, és l'equip de futbol, és una cosa que ve totalment directament del meu avi.
Ui, diu l'equip de futbol, eh? No diu quin equip,
perquè
però...
Perquè soc periodista, estic molt dilluns aquí fent tertúlia, a l'equip de futbol...
No vol identificar-se.
L'heredo del meu avi, i després sí que jo tinc una particularitat, o penso que és particularitat a la meva família, i és que tots dos, els dos nuclis familiars són molt diferents. Són antagonistes, vull dir, un són d'una manera i un són d'una altra. Jo m'assemblo moltíssim més al que és la família de me mare en quant a personalitat, i com més gran m'he anat fent i he agafat una mica més de perspectiva, he anat entenent una mica les dinàmiques entre els meus pares i els meus avis, o entre el meu pare, el meu avi, i me mare i la seva mare.
T'identifiques més amb una banda que l'altra.
He après com no vull educar, per exemple, o com vull educar. He vist canvis de dinàmica...
D'això en parlarem.
He vist canvis de dinàmica en el meu pare perquè es veia reflectit en el seu pare. Vull dir, he vist aquestes coses que sí que m'han anat... agafar alguna cosa de com vull ser jo com a educador, i que crec que ells ho tenen clarament reflectit com era cadascun.
Clar, és que aquesta reflexió que tu fas ara, o aquesta pregunta que deixes sobre la taula i que ara recollirem, clar, arriba un moment de la teva vida, com a les vostres edats, que ja te la comences a plantejar, no? Perquè ja veus coses que dius, això jo no ho faré, això jo ho faré d'aquesta altra manera. Però ara ho recollirem un altre cop. Sí que m'agradaria que compartíssiu, per exemple, quins són els pilars, quins són els valors que us han transmès els vostres pares en la relació, a través d'aquesta relació que manteniu amb ells. Estem parlant des del respecte, la confiança, la llibertat, la jerarquia, no? Els rols, cadascun al seu lloc.
Jo, per sort, un dels valors que més il·lusió em fa de que m'hagin transmet és la llibertat. Vull dir, la llibertat sexual, la llibertat de cossos, poder parlar de qualsevol tema. I després... heredo del meu pare, i el que més admiro del meu pare és com es porta amb la gent, com saber captar l'essència de les persones. Tothom estima el meu pare, i això en el dia a dia veus quines són les petites coses que has de fer o que has de polir de la teva personalitat per, doncs, tenir com aquest carisma. Però ja et dic, per mi la llibertat i el respecte i, doncs, el saber estar.
Per tant, tu tens una relació superoberta de confiança amb els pares?
Hi ha molt poques coses a la meva vida que no sàpiguen els meus pares. De fet, no et podria dir ara mateix una cosa que els meus pares no estiguin al tanto. I més, sobretot després arran de la relació, perquè al final ma mare, que és amb qui visc cada dia, ha deixat de ser una mica la meva mare, ho segueix sent en moltes coses, per ser com la meva companya de pis, la meva amiga. Jo porto tenim, jo, quan tenia algun problema, potser amb 15 anys no tenia un entorn d'amistats suficientment potent com per jo poder expressar-me amb llibertat, i els meus pares feien aquesta funció, concretament ma mare. Després el meu pare es va, doncs, agafar una mica
afegir,
també,
no?,
aquesta dinàmica, i per sort jo tinc moltíssima, moltíssima confiança amb els meus pares.
I en el teu cas, Anna?
Doncs mira, coincideixo amb moltíssimes coses de les que acabes de dir, Joan. Els meus pares també m'han transmès moltíssima confiança, moltíssima llibertat, i també coincideixo molt amb el que has dit del teu pare, de que jo penso en el meu, i la veritat és que no conec a ningú de que hagi parlat malament del meu pare, i això, doncs, com a filla, doncs, sento orgull, no?, cap a això. El que passa que jo el sé, sóc una persona com bastant tancada, tot i que m'hagin proporcionat moltíssima llibertat i confiança per explicar coses a casa, sóc una persona molt tancada i que em costa molt expressar les coses per por al que puguin dir. Llavors, sí que potser hi ha coses a la meva vida que no els he explicat, però per vergonya, possiblement meva. Però en quant a llibertat, confiança i tot això, tant a mi com al meu germà, vull dir, sempre ens han deixat fer tot el que nosaltres els hem proposat sota, doncs, amb vigilància, òbviament, però no ens han impedit mai ninguna cosa, i en aquest sentit, doncs, estic bastant contenta.
I com en el cas del Joan, Anna, tu has trobat a casa aquest espai de confiança precisament per explicar i compartir, doncs, els teus problemes, els teus neguits, les teves il·lusions?
Sí, les il·lusions totalment. Sí, jo quan... sí que és veritat que tinc com potser una mica més de confiança cap a la meva mare, perquè al final amb ella és... vull dir, a casa sempre coincidim els quatre, amb el meu pare, el meu germà i ma mare, però no sé, no em preguntis per què, però tinc com aquesta connexió de mare-filla, de que a vegades o quasi sempre li explico abans les coses a la meva mare que al meu pare, perquè em transmet com una sensació com més de proximitat.
Recollim aquella pregunta que ha deixat el Joan sobre la taula, sobre la criança que vosaltres preveieu fer, no? Allò que a vosaltres us agradaria ser en el moment que sigueu pares. Que, bueno, no sé si teniu intenció de ser pares i mare.
No a curt termini,
no,
però
home,
sí.
No, no tinguis
sí.
pressa.
No, sí.
Clar, jo estic igual, eh?
Sí, potser, bueno, segur a llarg termini, almenys de forma buscada, sí que m'agradaria formar una família. I jo el que vull pels meus fills és donar-los totes les eines possibles perquè ells es vagin desenvolupant. Perquè no vull intervenir de forma directa en res del que puguin ser ells com a persona. Jo, evidentment, faré l'acompanyament necessari perquè ells es formin, però no incitaré a que facin un esport o un altre, no incitaré a que els agradi un tipus de persona o un altre, que s'ajuntin, evidentment, que s'ajuntin amics, persones o altres. Una vegada ells decideixin juntar-se amics, persones o i persones, jo podré donar la meva opinió, però no obligaré, no tancaré en banda al meu fill o a la meva filla en quant a una cosa, com s'ha de vestir. Vull dir, vull donar-li tota la llibertat i sobretot donar-li també el meu acompanyament i el meu suport i la meva opinió en quan ell la trobi necessària.
I en el teu cas, Anna?
Totalment. Sí, jo estic super d'acord amb el que acabes de dir, sobretot que ells, els meus fills, en aquest cas, no, doncs que es investiguin, vull dir que vagin al llarg de la vida, o sigui, sempre, doncs, estaré al seu costat, òbviament, pel que necessitin, però que investiguin, que busquin, que si tenen algun problema, doncs que em vinguin a recórrer com a primera opció, a mi o al meu marit, al meu futur marit, que no sé qui és, però que, doncs, això, que ens trobin com un recolzament i no pas que ens vegin com, ostres, és que potser això si ho faig doncs pensaran malament de mi.
Aquest és el vostre horitzó. Ara, avui, com valoreu la criança que han exercit els vostres pares?
Ostres, jo estic molt content, eh? Jo estic molt, molt content, perquè, a més, per exemple, amb ma mare, això ho he parlat amb ells, vull dir, si m'escolta segurament es posin a plorar tots dos, però amb ma mare no cal que jo li digui que ja estic agraït per com ha estat sempre amb mi, es nota. Vull dir, sempre hem anat de la mà, aquesta relació que l'Anna pot tenir amb la seva mare la tinc jo amb la meva, ens assemblem físicament, ens assemblem en gustos, ens assemblem en personalitat, vull dir, la gent sap perfectament que som fill i mare, però el meu pare sí que és veritat que doncs, la nostra relació ha estat una mica més una muntanya russa, però fins i tot dels moments més baixos jo trec el per què ho ha fet o el per què han passat aquestes coses, i el que més valoro del meu pare és que durant potser 6 anys enrere el canvi de dinàmica, sobretot la intenció perquè hi hagi un canvi de dinàmica és tan gran que o sigui, no puc estar més agraït. Al final jo em sento orgullós de com sóc. Crec que els errors que pugui tenir jo, molts pocs els relaciono amb com són els meus pares, i, de fet, les virtuts sí que les relaciono amb com són els meus pares. Així que més content no puc estar.
Déu-n'hi-do, escolta, tu. T'ha quedat rodonet, eh? Anna?
Doncs, en el meu cas, jo també estic molt orgullosa de com són els meus pares, de com m'han criat, de les ensenyances que m'han proporcionat. Sí que és veritat que, tot i que he dit abans que amb ma mare tinc plena confiança i li explico tot, tu, Joan, has dit que, per exemple, amb el teu pare doncs, sí que ha sigut més muntanya russa, i jo, per exemple, amb ma mare, que sí que tinc molta més confiança i li explico més coses, també ha sigut bastant muntanya russa en el sentit, jo què sé, doncs, quan vaig entrar a la preadolescència i tot, que normalment ens tornem una miqueta insuportables, podríem dir, doncs sí que vaig tenir bastants maltragos potser amb ella i situacions com aquestes que vam travessar, però al final jo sempre penso que tot el que em deia era per un bé meu. Sí que potser quan en el moment en què m'ho deia, doncs per mi era el pitjor del món que em podia dir, però anys vista, ara que ja han passat temps, doncs veig que tot el que han fet és un bé per mi en el futur i estic superagraïda.
Ara estava pensant en aquelles frases típiques, no?, que van dels pares cap als fills o dels fills cap als pares, no? Quan explicava l'Anna que era per un fi bo, no?, per ella mateixa... Mm-hmm.
Que moltes... seas padre lo entenderás.
aquesta és una de les frases. I, home, la veritat és que un no pot saber coses que no ha experimentat encara.
Clar. És que això és una molt bona reflexió, i és que els teus pares, quan estan sent pares, també estan aprenent a ser pares. Tu estàs aprenent a ser fill.
És que no hi ha un manual, eh?
Correcte. I tu ara, com a filla, et sents molt segur i pots criticar les accions que has fet als teus pares i penses que van en contra teva, però a la mínima que tu tinguis un fill, mai hauràs estat pare i segurament t'assemblis al màxim a com han estat els teus pares amb tu, que és doncs, la referència més propera que tu tens.
Seguríssim.
Mireu, tinc... mira, m'oblidava dels germans, però els germans, clar, és que jo crec que tots els germans sempre han passat per diferents etapes. Abans l'Anna explicava... Era l'Anna? Sí.
Sí,
crec que explicaves que havies tingut al principi de petits una relació allò com una mica més, més tormentosa, no? O més mala relació. I que podríem ja de més grans, ja heu solucionat aquestes diferències, heu madurat i us heu fet més grans i, per tant, la relació ha millorat. Amb els germans... Clar, les relacions són així, també? Una mica muntanya russa o...?
En el meu cas, molt muntanya russa no ha estat, perquè mai ha estat molt bona. No pel fet de quan l'estimo, de fet és la persona, per la primera persona que em tallaria ombres és per més germana, però sí que és veritat que crec que hi ha un elo, una aura de comparació entre tots dos, no només per part nostra, sinó que crec que el més preocupant és que ha estat
l'entorn
familiar. I en relació als amics dels nostres pares sempre ens han intentat comparar. En aquesta comparació surto guanyant jo, en aquest cas, i jo no he sabut com saber ganar, en molts casos, i ella en molts casos no ha sabut perdre, no ha sabut entendre que jo sóc el gran i que jo res del que li pugui dir és per fer-li mal. Sí que és veritat que jo segurament les formes en què li digui no han estat sempre de les més correctes, potser alguna forma més altiva que altra, però bé, jo entenc que amb l'edat i amb el temps les coses es posaran a lloc, perquè al final quan hi ha mort, doncs hi ha enteniment.
Mm-hmm. Anna.
Doncs mira, jo amb el meu germà és el que he comentat abans. Jo, clar, al ser la filla gran, jo tinc 25 i el meu germà té 22, doncs de petits, jo es veu que ma mare m'explicava que tenia una enveja terrible a ell. Vull dir, clar, jo vaig néixer primera, per tant, era com tot era meu. I de sobte vaig veure que venia algú darrere meu i dic, això no pot ser. I es veu que jo de petita es veu que el xinxava molt i a mesura que ell va anar creixent era al revés. O sigui, ell em xinxava a mi, jo m'emprenyava per tot i teníem com un... Cada dia era discutir per alguna cosa i a mi això em cansava molt. Recordo que jo tenia 15 anys i pues, ell en tenia 12 i era horrible. O sigui, jo anava a ma mare i dic, mama, és que no puc més, és que no aguanto el Gerard, que me l'estimava molt, eh? Però és que les discussions eren constants per tonteries, perquè al final ell té un caràcter normal, de que no es rebota. Ja, ja. La que em reboto era allò, saps? I encara em molestava més de que no rebotés. Però res, això ell ja va entrar cap als 19-20 i clar, jo també ja era més gran i ja, el que t'he dit, ja sabia com gestionar molt millor les situacions i ara tenim una relació, no et diria com la idíl·lica que tenen o la que es pensa que podrien tenir uns germans, però els dos sabem que ens estimem molt, que ens podem recolzar per qualsevol cosa i, de fet, ara ell m'explica moltíssimes coses que jo mai m'hauria imaginat a pensar que me les explicaria.
Em queda molt poc temps, però vull acabar amb algunes de les conclusions d'un estudi recent que segurament serviran perquè us identifiqueu o no. Una de les conclusions d'aquest estudi diu 9 de cada 10 joves consideren que la família d'origen és molt important a la seva vida i 8 de cada 10 que ha estat o serà referent a l'hora de formar-ne una. Una altra de les conclusions, les persones joves tindrien fills o més fills si es garantissin mesures de conciliació millors, es generalitzés el treball i poguessin accedir a un habitatge de propietat. N'hi ha més, però ja no ens donarà temps.
Sí a todo, no?
Sí, sí, però aquí hi ha una que diu només el 16% de les persones encastades tenen fills. Vosaltres no és el cas.
No, encara no.
No, aquí no.
Molt bé, doncs Anna, Clara, Joan Muñoz, moltíssimes gràcies per compartir les vostres vides en aquesta estona del Connectats. Que vagi molt bé.
A tu, merci.
Bona tarda. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.